Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER.
Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
Receptes pel benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes pel benestar. Els dilluns a 4:15 a l'Hora L. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L. Amb Eduard Pino.
Bé, doncs ara mateix són les 11:23. Tenim 15 graus de temperatura als exteriors dels nostres estudis. És moment d'encetar el Receptes per al Benestar d'aquest dilluns 18 de març. Rosa Barceló, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com anem? Cap de setmana bé?
Sí.
Sí?
Sí.
Déu-n'hi-do, que bona temperatura, no?, per a començar aquesta. Bona temperatura tenim per avui.
Bueno,
no està gens malament, després dels últims dies que hem tingut.
Si no es complica, sempre es pot complicar, però bueno, el que hi hagi... Està bé.
I tant que sí. Bé, abans d'entrar en matèria, tenim de continuar amb el tema de l'ansietat, que ja vam encetar la setmana passada.
Sí.
Però abans hem de respondre a una de les peticions que ens ha fet una oient durant aquesta setmana passada, no?
Sí, li volia comentar a l'oient. La setmana passada va fer una petició sobre l'autoestima amb els nens.
Sí.
Però ja vam fer no fa massa un programa. Igual, sembla ser que això de l'autoestima amb els nens és un tema que la gent li preocupa,
sí.
Amb la qual cosa, més endavant igual podríem fer un monogràfic o més, com fem, que fem diversos
fascicles,
no?
Per entregues.
Però el tema lo vam tractar no fa massa, recordo perfectament. Llavors, per no ser repetitius, a la persona en qüestió li volia dir que a la web meva, que és rosabarceló.com, rosabarceló.com, hi ha el text escrit del programa que vam fer sobre l'autoestima amb els nens.
És a dir, el que vas dir està allà escrit.
Allà està allà escrit, allà em posa programa de ràdio, està allà escrit. N'hi ha uns que estan en àudio, però este està en escrit. I que també dintre la mateixa web hi ha un text que parla de la relació que hi ha entre l'autoestima dels pares i l'autoestima dels fills, també dintre la mateixa web. I que si vol fer alguna pregunta en concret, que es posi en contacte amb mi, mitjançant correu electrònic, que allà hi és, o personalment, com vulgui. Que no fem el programa perquè la mateixa pregunta ja no fa massa la vam fer. I que, doncs, bueno, a curt mig termini, se podria fer un monogràfic sobre el tema d'autoestima en general, en pares, en adults, en nens, el que sigui, perquè sí. Ve que és un tema que preocupa. Però més que res per no repetir el mateix.
Bé, és important que quedi clar per aquesta gent que hem rebut la seva petició i que, efectivament, tal com diu la Rosa, per no ser repetitius, perquè aquest programa potser fa 3 setmanes
que el vam fer,
per no ser repetitius, doncs la remitim a la pàgina web de la Rosa Barceló, allà està tot, i si no algun problema, doncs amb la Rosa mateix...
Que es posi en contacte sense cap problema.
Molt bé, doncs ara sí, Rosa, continuem, no? Nova entrega de l'ansietat.
De l'ansietat. Fem un petit resum del que vam fer per lligar-ho. La setmana passada parlàvem dels atacs de pànic o de quan se'ns dispara l'ansietat i dèiem que és una resposta normal quan hi ha una situació de perill real. Si reaccionem en sudoració, en taquicàrdia, en tremolors davant un perill real, ho considerem una resposta normal perquè ens ajuda a protegir-nos, ens ajuda o a fugir o a atacar, a reaccionar davant un perill real. Però dèiem que de vegades hi ha sensacions normals, com perquè estic més nerviosa, perquè he tingut un disgust, perquè m'he pres més cafè del normal, pel que sigui, se'ns dispara també aquests símptomes de tremolors, taquicàrdia, sudoració, ho interpretem com si hi hagués un perill real quan no hi és, aquelles interpretacions catastrofistes, m'agafarà algo, però no hi és, se dispara també el nostre sistema d'alarma, aquest que és bo i adequat, que ens protegeix pel perill, però quan no hi ha perill se'ns dispara igual, realment no passa res, però jo estic vivint com si realment hi hagués un perill real, i això és el que dèiem l'atac d'ansietat, no? La crisi d'angoixa. són aquelles interpretacions catastrofistes que fèiem, davant l'atac, el cor va més, batega més de pressa, m'agafarà un atac de cor. No, el cor batega més de pressa perquè he tingut un susto, perquè he tingut una alegria, perquè he fet exercici físic, és normal, no? I dèiem quines interpretacions, això és el que vam estar explicant la setmana passada, quines eren les interpretacions més adequades, que aquest llistat dels símptomes i de les interpretacions sí que el podem trobar a la web de la ràdio.
Sí.
Per si algú el vol recuperar, en el sentit de que de dir, pues, com puc interpretar adequadament aquestes manifestacions físiques, no?
Sí, perquè cal destacar que els programes de Recetes per al Benestar, a partir de fa un parell o tres de setmanes, ja es poden escoltar cada setmana, cada dilluns, al podcast de la nostra pàgina web.
Ho dic perquè com era un llistat de símptomes i quina era la interpretació adequada,
sí,
si la gent la vol recuperar, allí és,
molt
no?
Bé.
Llavors dèiem això, sensacions normals les interpretem com un perill real, se dispara el nostre sistema d'alarma, que no caldria, però que se dispara perquè jo penso que realment hi ha un perill, i entrem en un cercle d'aquests viciosos. Això ho vam explicar bé la setmana passada. Bueno, bé, tot lo bé que vam saber la setmana passada.
Perfectament bé.
Llavors, aquestes persones, fixeu-se bé que un exemple de com se dispara, encara que no hi hagi un perill real, és que si em fan una broma pesada en una pistola i no és real, però jo ho interpreto que és real, sí, sí, i a partir d'aquí se me dispara tot, o un susto, el susto que ens peguem, no? Llavors aquestes persones, després d'una primera experiència negativa que en un moment determinat els hi va passar, se fan molt autoobservadores de les seves senyals corporals, i a partir d'aquí, sense voler, evidentment, perquè pateixen, sense voler, l'estat tan autoobservadores, creuen que noten més els símptomes. Vam dir que fixa-t'hi un bon rato en un símptoma i ja veuràs com lo faràs més gran, notes més els símptomes, s'activa el sistema d'alarma perquè realment el cos pensa que hi ha un perill real. Això ho vam explicar,
I és una cadena.
I és una cadena. Entrem en conductes d'evitació, que vol dir deixem de fer coses perquè ens pensem que allò ens portarà a patir l'ansietat, i deixar de fer coses no tan sols no soluciona el problema, sinó que fa que encara tingui més por a afrontar les coses.
És el cercle viciós del qual ens parlaves.
Sí. També dèiem que, o si no ho dèiem, ho dèiem avui, que el primer que hem de tindre, la creença més important que hem de tindre, és que a fer aquest tipus de... que se'ns dispari l'ansietat en aquests moments no suposa cap perill ni físic ni mental per a les persones. Això està superdemostrat. A l'esportista que, d'alguna manera, cada dia el seu cor s'accelera perquè ha de fer front al ritme o a l'esforç, no té cap problema. No té cap problema, que de tant en tant se'm diu, sí, però de tant en tant se'n sent un de mils, de milions de persones que fan esport i no els hi passa res. Aquell un pot ser un problema i no ho sabíem. No, normalment, en general, no suposa tenir crisis d'ansietat, que l'ansietat se'ns dispari, no suposa cap perill ni físic ni mental. Jo a la gent li dic, d'això no es mor ningú, se morirà d'altres coses, però d'això no. I altra cosa que hem de tindre molt clar és que sense interpretacions catastrofistes, sense fer més grossa la cosa, sense pensar que em moriré, que m'estic tornant boig o que em passa alguna cosa greu, no hi ha atacs de pànic. Per tant, és el pensament el que hem de controlar. Després ho veurem al final. Aquesta ansietat se me pot disparar no tan sols en puntualment així, com la crisi d'angoixa, sinó que se pot disparar, i anomenarem una mica, les diferents maneres, diferents trastorns que on se manifesta l'ansietat, no? Podem trobar el que se'n diu la fòbia social. La fòbia social són aquell ansietat que se dispara a les persones quan se veuen exposades a situacions o persones no familiars. És aquella timidesa exagerada, que diguéssim, que qualsevol cosa que la persona ha de fer davant d'altres persones li genera una inseguretat molt gran perquè pensa que no, o no ho faré bé, o me valoraran negativament, o faré el ridícul, què diran... I qualsevol senzilla cosa com és passejar o passar per davant d'altres persones, o agafar la copa de cafè i la tassa de cafè i beure-te-la, ja t'agafa el tremolor, o ja t'agafa, ja ho fas, se te dispara l'ansietat perquè penses que tothom te juzgarà i te juzgarà malament. Una persona amb ansietat social, que es comença sobretot a l'adolescència a manifestar, no pot ser feliç, no pot estar bé, perquè qualsevol cosa que faci a nivell social, i la majoria de les coses les fem a nivell social, les viu com que l'estan juzgant, o com una valoració de la seva vàlua com a persona. Si camino bé, estic bé, i si ensopego pensaran que sóc la persona més... Hasta el papa, pobre, va ensopegar l'altre dia. I tots lo valorem, no? Per tant, com a persones humanes i simples que som, ens sopegar davant de gent, pues no passa absolutament res, no? Però aquestes persones ho viuen molt malament. Se dispara l'ansietat en situacions socials. També se mos pot disparar amb el que se diu una fòbia simple, no? Que és una por intensa i persistent i excessiva i irracional davant la presència, o a vegades, o més anticipar, no? Més anticipar una agulla. Ja no cal que veguis una agulla, eh? Només anticipar una agulla, bup, i es plega la persona, sí, sí, sí. No? Moltes vegades, davant d'animals, és una aranya. Una aranya la trepitges i no passa res. Però, bueno, hi ha persones que davant, per exemple, un aràcnid d'aquests...
L'autèntica fòbia.
Se'ls no? dispara l'ansietat, eh? O davant, pues, això, injecció, un petard, no? Petards, no? Hi ha persones que els petards ho passen malament, no? Són les fòbies simples. També l'ansietat se pot manifestar a nivell general amb el que se'n diu l'ansietat generalitzada, que és aquella persona que es preocupa per tot. La preocupació excessiva, per tot tipus de qüestions. Se'ls dispara l'ansietat... No és tan intens com el pànic, però qualsevol cosa...
Ai, ja,
preocupats per si vens, per si no vens, per si vas, si tornes, si és, sona el telèfon, l'ai aquell, no? Aquelles persones que sempre viuen en l'ai, no? En la preocupació excessiva. En situacions depressives, persones amb depressions, també tenen crisis de pànic ocasionals, i a més està estudiat que més de la meitat dels pacients en ansietat, en trastorns de pànic, també presenten alhora depressió. Per tant, són quadres que van molt relacionats. La hipocondria i el pànic s'assemblen perquè les dos malinterpreten senyals corporals com un símptoma de benignes, senyals corporals benignes com algo greu, tant a l'atac com a la hipocondria. Però la diferència és que amb l'atac de pànic és imminent, me moro ara, i la hipocondria és tindre por amb el temps, no? Amb alguna malaltia, a veure si em passarà com el meu pare que es va morir de no sé què, o ara que hi ha esportistes, a veure si... Més a llarg termini. Atac de pànic, que és ara, tinc la sensació que m'agafa algo. Ara, la hipocondria és aquella por excessiva per una malaltia en un moment determinat a més llarg termini, no? Tenim també que l'ansietat se pot manifestar amb el que es diu el trastorn per estrès posttraumàtic, que és quan la persona ha estat exposada a un aconteixement traumàtic, vital, no? Important, com un accident de cotxe, o un avió, o jo que sé, la bomba aquella que va petar a Madrid el tren, va morir molta gent. No tan sols els que van viure l'explosió, sinó els que cuidaven de veure tot el que van veure, els que van vindre, els cossos de seguretat i ambulàncies. Viure aquella situació com a molt traumàtica i fa que les persones poden, a partir d'aquí, desenvolupar tota una sèrie de sintomatologia, com són records recurrents, intrusius, malsons, flaixos de la situació, i evitar situacions, per exemple, no anar al metro o no anar a situacions que els dispara aquella, o no agafa el cotxe perquè vaig tindre l'accident, no? I també se dispara l'ansietat en el que se'n diu el trastorn obsessiu compulsiu, que les obsessions són aquells pensaments, imatges o impulsos intrusius, tu no vols pensar, disbaratats, no? Per exemple, l'altre dia me deia una persona, diu, és que a casa els ganivets no els vull perquè me ve, sí, com si en un moment determinat hagués de tindre l'impuls de poder fer mal a les persones que tinc a la vora, que estimo, que no ho fan mai, les persones obsessives no ho fan mai, però en aquell moment pateixen ansietat perquè els hi ve el pensament de dir, i si agafo el gabinet i puc fer mal a algú de la vora, no? Una ansietat increïble, No ho fan mai les persones en un trastorn obsessiu compulsiu. Ho fan els psicòpates i ho fan altre tipus de patologies. Estes no, però realment ells ho viuen molt malament perquè realment tenen la sensació de dir, a veure si perdre el control i puc fer mal a les persones que més m'estimo. En aquestes situacions també es dispara l'ansietat. O sigui, la base de tot és l'ansietat, el que passa que es pot manifestar de diferents maneres. Reduint l'ansietat, reduïm la possible aparició d'aquests tipus de canals, no? De maneres que es pot manifestar l'ansietat. Llavors, quatre passos, sí, molt fàcils, no dic que sigui fàcil, quatre passos...
Els que hem d'intentar seguir, no?
Sí, que hem d'intentar seguir per mirar de controlar l'ansietat de base i després, pues, lo possible atac o lo que se mos dispari, la punta, no? Primer que tot, hem de saber relaxar-nos a través de fer un tipus de respiració que es diu la respiració diafragmàtica lenta, que sembla una tonteria, però us ho asseguro, a les persones que tinguem més o menys l'ansietat més o menys disparada, que sembla una tonteria perquè dius això tan senzill me pot ajudar molt, perquè la hiperventilació que dèiem és el que no me dispara, però fa que tingui més ansietat. Si jo controlo la respiració, l'ansietat la mantinc al marge. I és simplement, me poso la mà aquí al pit, no me veieu, però
ho imagineu. Fem un vídeo.
La mà al pit i la mà a l'estómac, i és simplement agafar l'aire lentament pel nas, lentament, fins que un pugui, sense forçar, 6, 7, 8, comptant mentalment, fins que un pugui, sense forçar, si el 7 ja forço, paro aquí, i he de veure que el que se mou no és els pulmons, sinó la panxa. La panxa s'omfle quan jo respiro perquè l'aire me baixa hasta baix.
Una respiració molt, molt feta pels esportistes, també.
Sí, per tots, i per si toques algun instrument, per també, cantar. Paro, un, dos, tres, mentalment, i trac l'aire lentament, també pel nas, per la boca, com us vingui millor, pel nas millor, però si no, per la boca, comptant fins a 7 o 8 igual, sense forçar. Cada vegada ha de ser més... Si no forços comptant fins a 6, un altre dia fins a 7, un altre dia fins a 8, fins que jo pugui augmentar, cada vegada fer-la més lenta. I este petit exercici fer-la 3 vegades seguides, agafar l'aire pel nas lentament, comptant fins 6, 7, 8, que jo estigui còmoda, la panxa s'omfla, paro comptant fins a 3 i trac l'aire pel nas lentament, la panxa es desomfla, comptant fins a 6, 7, 8, que estigui còmoda, 3 vegades seguides.
Un minut de relaxació,
3 vegades seguides, no sé. Sí,
minutet,
que sigui, no costa res. I ningú sap el que fas. Si no mos volem posar la mà al pit i a la panxa perquè ja ho sabem fer, no passa res, ja ho fem. Ara és simplement el principi d'aprendre per saber, per veure les sensacions, però després ho podem fer sense posar-nos la mà al pit i a la panxa. Una vegada feta aquesta respiració, per parar la cadena de pensaments negatius, prou. Mentalment, si estic sola, ho puc dir en veu alta. La paraula prou. Els americans diuen stop. Nosaltres diem prou o cadascú el que sigui. Jo dic, sí, la meva frase és, ara em posaré nerviosa, faltaria més, no? En un sí, jo m'he condicionat el meu sí, en un moment determinat que tots ens podem posar nerviosos per una situació específica, puntual, estressant, prou sí, així, però perquè el meu ara em posaré nerviosa, doncs no, és la meva frase. Cadascú que es busqui una frase, que comenci amb prou. Este prou contundent, si estic sola interiorment amb el pensament, també contundent, si hi ha gent, si no, perquè ara és un susto els de la vora, interromp la cadena de missatges, canvia al meu cervell el missatge de que estic en perill real i que m'activi el sistema d'alarma. Para, ho para. Que et prou ho para. Una vegada he respirat, he dit prou, la tercer punt és dir-me una frase positiva que contrarresti la negativa. Per exemple, si se m'augmenta els batecs del cor, el meu pensament negatiu és, ostres, ara tinc un atac de cor, me moriré, la respiració, prou, i la frase adequada que vam explicar, per això deia lo de tornar, si voleu, a sentir lo de la setmana passada, perquè allí vam donar les explicacions realistes del que realment passa, en comptes de taquicàrdia o més batecs, pensament negatiu, m'agafarà un atac de cor, me moriré, pues, quan noto més batecs, respiració, prou, i en comptes de donar una explicació, m'agafa un atac de cor, me moriré, fer una explicació més realista, que és de dir, simplement estic tenint un augment de l'ansietat, una mica d'atac de pànic, perquè realment hi ha un disgust o qualsevol cosa. Fer una explicació més realista. Si és l'ofec, en comptes de dir m'ofego, prou, i dir, no, és la hiperventilació. Quan me poso més nerviosa, m'hiperventilo i és normal que tingui aquestes sensacions. Aquell llistat de... Teníem el símptoma i la explicació realista, no la catastrofista que fem nosaltres, la realista de per què, no? A partir d'aquí, cada vegada que jo sigui capaç de controlar este dispar, que se me dispari l'ansietat, tindré més confiança en mi mateixa, perquè si hi ha vegades que jo ho he pogut controlar, cada vegada tindré més confiança en mi mateixa i ho podré controlar, i a partir d'aquí el missatge que em puc donar és de dir, no, és que ja ho he superat d'altres vegades, ja ho he controlat d'altres vegades, per tant, sóc capaç de controlar aquest atac o quan se me dispara l'ansietat, no? Mm. I també és molt important, ja fora de... Este procés és continu, no? Però fora d'aquí, però dintre del mateix punt, és que hem d'acceptar les nostres emocions. Acceptar les nostres emocions vol dir que si jo he d'anar al dentista, i anar al dentista em fa por per les raons que siguin, doncs acceptar-ho. Tinc por al dentista, no passa res. Mm. El dentista no, el mal que em fa el dentista, no? Mm. O si se me dispara una mica l'ansietat davant de donar un discurs, doncs és molt lícit i molt raonable tindre una mica d'ansietat perquè ho vull fer bé, vull quedar bé i no estic tan acostumada, per les raons que sigui. Si portes 25.000 discursos, segur que d'ansietat ja no en tens. El discurs no tindràs en d'altres coses, però el discurs no. És a dir, acceptar que la por és una emoció humana, que és normal que jo tingui por davant de determinades situacions de les quals no em sento tan segura, d'altres que em sento més segura no en tinc, i que no passa absolutament res, no me fa ni menys persona, ni més vulnerable, ni més res. Acceptar la por com una emoció humana, i que cadascú tenim les nostres, i que és normal que així sigui. Després, treballar per afrontar-la, però acceptar-la, no? I si practiquem aquest petit procés, que no exigeix massa a les persones per fer front, veureu que a mesura que ho anem practicant anem controlant l'ansietat quan se mos dispara. L'ansietat se pot disparar per moltes raons, l'important és que nosaltres tinguem un control, i fent-ho així ho podem controlar. La frase, dos frases he trobat relacionades amb el tema, que sí. Són dos escriptors que no els conec gaire. Una no sé molt bé a qui se li atribueix, i l'altra un escriptor, però que tampoc sé massa. Per tant, dic les frases, vale. I ja està. Que una diu que el coraje no és l'ausència del miedo, sinó l'habilitat d'enfrentar-lo. Coratge no és que no és l'ausència del miedo, por ne tenim tots, però que és molt important, és l'habilitat per afrontar-lo. Per això dic, acceptem coratge, les emocions. Tots no tenim de por. La diferència està en les persones que tenen el coratge per afrontar-les, de les persones que no tenen el coratge per afrontar-les. El coratge no és l'ausència de miedo, sinó l'habilitat d'enfrontar-lo. I l'altra, l'última, diu que inclusive el miedo de morir, perquè hi ha persones que l'ansietat se les dispara perquè tenen por a morir en aquest moment, diu, inclusive el miedo de morir no és nada comparado con el miedo de no haver vivido una vida autèntica i completa. És pitjor la por de donar-te que no has pogut viure la vida completa i autèntica que haguessis pogut tindre, perquè la por t'ha impedit fer-ho així. Per tant, diu, inclusive el miedo de morir no es nada comparado con el miedo de no haber vivido una vida auténtica y completa.
Bé, doncs amb aquestes dues frases ho deixem aquí,
Que algú, si mos ha sentit en algun moment determinat, se li dispara l'ansietat, que faci aquests exercicis, i ja veurà com pot tindre un control d'una situació que en principi no és dolenta, que ningú es mor, no passa res, però sí que genera un sofriment que, si el controlem a les persones, si el controlem, molt podríem estalviar.
Molt bé, doncs, Rosa Barceló, com sempre, moltíssimes gràcies, i el proper dilluns hi tornem.
Continuarem.
Molt bé, que vagi bé.
Fins la setmana que ve.
Bona setmana.
Ràdio Mora d'Ebre, Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida. Cadena SER.